Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions. El barri del monestir Sant Francesc ja està de festa major, que ha començat aquest divendres i s'allargarà fins diumenge. La música, la dansa, l'esport, la cultura popular i la gastronomia són alguns dels plats forts de la celebració, que ha comptat amb el pregó de l'entitat Xarxa del Monestir Sant Francesc, que enguany celebra el seu desè aniversari. La festa compta amb la participació de més d'una vintena de comerços i una desena d'entitats del barri. Ja està obert als usuaris el nou tram del carril bici de la carretera de Rubí que connecta Sant Cugat amb Rubí. La infraestructura de 630 metres de longitud i amb una inversió de més de 945.000 euros completa el recorregut pedalable entre l'avinguda de Rius i Taulet i el centre comercial de Sant Cugat en un trajecte d'1,8 quilòmetres. Un cap de setmana en què també està en marxa el Festival Petits Camaleons, que ha cedit un espai a l'associació Hope Palestina d'ajuda directa a famílies de Palestina. La cita coincideix amb les protestes organitzades arreu del territori després de l'assalt a la flotilla i el festival, d'aquesta manera, es vol sumar a la protesta per l'impacte que la guerra té en les famílies de Gaza. I no deixem Palestina perquè el Teatre Auditori M. Vilarasau ha decidit emetre un missatge d'àudio en suport a Palestina abans de l'inici de cada espectacle d'aquesta temporada. La iniciativa, que s'alinea així amb les mobilitzacions d'altres teatres i equipaments culturals, vol reafirmar el paper de l'art com a eina de reflexió i de compromís social. El comerç a Sant Cugat es troba en un moment de transformació. Segons l'últim observatori sociològic, un 40% dels veïns combina o aposta directament per les compres digitals i en línia, mentre que el 60% continua comprant, sobretot, de manera presencial. La tendència és clara. A mesura que baixa l'edat dels consumidors, creix el pes del digital, especialment entre els joves d'entre 17 i 34 anys i en zones com Collfabà i Les Planes. I us recordem que Cugat Mèdia i el Festival Petits Camaleons s'uneixen un any més per oferir les rodes de premsa de les jornades als assistents a l'esdeveniment. Els més petits poden fer de periodista per un dia i preguntar allò que vulguin alguns dels artistes convidats. Dissabte, aquest dissabte 3 d'octubre a les 2 de la tarda, serà la primera roda de premsa.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Aquesta setmana la vam obrir parlant del programa Treball i Formació és Alt, línia dona destinat a dones en situació de vulnerabilitat, en què participa activament Mútua Terrassa. Sergi Estapé va desgranar el programa en una entrevista amb Laura Adame, educadora social d'aquest centre. Continuarem amb un tema espinós que està molt present a les aules, a les famílies i també al carrer, l'ús de les noves tecnologies per part dels joves. Hem parlat de ciberassetjament, del grooming, del sexting, de la importància de preservar la privacitat a les xarxes socials amb Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. I acabarem al Prat de Llobregat per descobrir una de les joies del patrimoni local, la Granja de la Ricarda, un edifici singular pels usos i les localitzacions que ha tingut. Sabrem de la figura del fabricant tèxtil Manuel Bertran, que la va comprar i la va transformar. Acompanyats per l'historiador pretenc Pau Rodríguez i el company Víctor Asensio, van passejar per la història d'aquesta granja. Ens torneu a acompanyar? Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! El programa Treball i Formació ESAL, Línia Dona, està destinat a dones en situació de vulnerabilitat. I Mutua Terrassa hi participa activament. El nostre company, Sergi Estapé, parla de seguida amb la Laura Adame, que és educadora social d'aquest centre. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb la Laura Adame, que és educadora social especialitzada en violència de gènere de la Direcció Corporativa de Recursos Humans de Mutua Terrassa. Laura, què tal, com estem?
Hola, bona tarda.
Doncs comencem amb explicant una mica així a grans trets perquè la gent en sàpiga de què va, què és aquest programa Treball i Formació ESAL Línia Dona.
Vale, doncs aquest programa és un programa cofinançat pel Fons Social Europeu i pel Servei d'Ocupació de Catalunya i té un objectiu molt clar, que és facilitar l'accés al mercat laboral a totes les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat.
En aquest cas, diríem, quin perfil de dona seria aquest que està en situació de vulnerabilitat?
El programa va adreçat a diferents col·lectius, però nosaltres com a entitat hem especialitzat en dones víctimes de violència masclista.
És a dir, en aquest cas, o sigui, el programa pot ser per moltes vessants, però vosaltres en aquest concret feu aquest que deies, no?
Exacte, el programa Treball i Formació Línia Dona seria aquest, o després també podem trobar que el programa treballa amb diferents col·lectius, com serien persones migrades, persones trans o persones en situació de desocupació de llarga durada.
I quines entitats hi poden participar en aquest cas?
Les entitats són totes aquelles que siguin sense ànim de lucre i que estiguin legalment constituïdes i que tinguin centre de treball a Catalunya. És a dir, que totes les entitats es poden presentar.
I quines actuacions, diríem, estan sota la... parlem clar, subvenciona la Generalitat de Catalunya, en aquest cas.
El que, perdona?
Sí, quines actuacions són les que estan sota el paraigües de la Generalitat?
Bueno, al final, totes les accions serien tres. O sigui, sempre explico que hi ha com tres fases en el programa, que és la fase de la contractació, la fase de la formació i la fase de l'acompanyament.
Si parlem en aquest cas de dones en situació de vulnerabilitat i en el vostre cas més els que han patit violència masclista, quines són les, o sigui, quan van a buscar feina, quines són les dificultats màximes o principals que tenen que afronten?
Bueno, poden coincidir diferents factors. També segons la història de cada dona, no?, en aquest cas, però moltes vegades doncs, coincideix la situació administrativa, les dificultats culturals i idiomàtiques, la manca d'experiència laboral, però sobretot en aquests col·lectius que són víctimes de violència de gènere són les conseqüències de la violència viscuda.
I, clar, un dels objectius en aquest cas, doncs, com és normal, és una mica que elles recuperin la seva autonomia, la seva independència, no? No sé si a més d'aquest programa també hi ha altres pautes que els hi aconselleu o que poden seguir per arribar a assolir aquesta autonomia que dèiem.
Sí, al final és molt recomanable que mentre estan participant en el programa, estan treballant, rebent formació i l'acompanyament, puguin continuar rebent suport psicològic i legal en els serveis especialitzats de víctimes de violència masclista, com podrien ser el CIAT o el CIE de cada municipi. També amb l'acompanyament del programa es treballa tot el que és millorar el benestar de la persona i es treballa doncs, l'autocura, treballar les relacions socials, la gestió de les emocions, tot això.
Hi ha alguna mena de formació que les pugui ajudar, o sigui, paral·lelament a part del programa, que diguin, doncs mira, pot ser aquesta formació que et pugui ajudar a trobar feina, perquè no sé si totes les persones estan formades o necessiten formació, en aquest camp diríem que hi ha alguna mena de manera de fer-ho?
I tant, al final depèn dels interessos de cadascuna, però sempre amb l'acompanyament el que s'intenta és que elles puguin decidir formar-se en l'àmbit en el que més motivades se sentin. Moltes vegades el pas pel programa les motiva i volen continuar formant-se, però paral·lelament dins del programa estan rebent formació en competències transversals com pot ser la resolució de conflictes o la gestió emocional, que al final els ja està com
són moltes
eines pel dia a dia.
I ja no sé si hi ha dades per saber fins a quin punt troben feina gràcies a aquest programa.
Parlant de la Fundació Assistencial i després de tres convocatòries que hem fet ja finalitzades, actualment hi ha 11 persones que han aconseguit un contracte indefinit a Mútua. I més o menys entren unes, ens donen unes 9 o 12 vacants cada any. I la idea és que cada any, en cada convocatòria, sempre que hi hagi vacants, facilitar-ho i poder donar continuïtat.
I el, no sé si hi ha també dades fins a quin punt poden o refan la seva vida aquestes dones que participen en el programa.
Bueno, al final és també depèn molt de les vacants que hi hagi en aquell moment, però igualment el que més ens agrada del programa és que amb l'acompanyament que se'ls proporcionen a aquestes dones, si no tenen la possibilitat de quedar-se treballant a Mútua per un tema de vacants, també se'ls fa un acompanyament al final del programa, quan ja s'està acabant el contracte, en el que s'actualitza el currículum, se les ajuda en tot el que és recerca de feina, per poder com continuar accedint en el món laboral.
I quin tipus de feina habitualment acaben realitzant aquestes persones?
Depèn molt de l'àmbit, però en el nostre cas, com que Mútua és de sector sanitari, solen ser, per exemple, doncs, categories com auxiliar administrativa, auxiliars d'infermeria, mosses sanitàries, tot el que sigui relacionat amb la sanitat.
I llavors, un cop a dins d'aquesta... Bueno, que entren a Mútua Terrassa, tenen possibilitat d'anar, diríem, progressant o millorant a la feina?
Sí, al final, sí, un cop que estan dins, poden continuar contactant amb la tècnica per fer seguiment. I si no es queden a treballar amb nosaltres, és el que he comentat, que a part d'ajudar-les a preparar el currículum i fer recerca de feina, després també intentem continuar tenint aquest contacte per si necessiten algun suport més concret.
Hi ha algun col·lectiu d'aquests que formen part d'aquest perfil que pot tenir més dificultats a l'hora d'incorporar-se al món laboral o no?
Sí, et diria, dins del col·lectiu de dones víctimes de violència masclista, cada història és un món. Llavors, les que jo m'he trobat que potser més costa aquesta incorporació serien les que acaben de sortir de la relació de violència. Al final hi ha dones que entren en el programa que estan a la sortida de la violència o s'han treballat molt amb el tema de suport psicològic, tenen tota la informació de temes legals, però a la vegada hi ha dones que acaben de sortir de la relació i clar, que no saben quins tràmits s'han de fer, aquí és quan més angoixa tenen i on més es nota el seu estat d'alerta.
Hi ha un seguiment especial quan una dona d'aquestes aconsegueix una feina, representa que s'està recuperant, hi ha un seguiment especial per part de vostra per veure com va evolucionant, com si recau, si... com...
Sí, al final sí, perquè nosaltres l'objectiu del programa és accedir al mercat laboral, però un cop que ja s'acaba el programa, el que sempre intentem és poder continuar orientant-les perquè elles guanyin autonomia. Al final l'objectiu és que quan finalitza el programa elles puguin ser suficientment autònomes com per estar preparades per accedir al món laboral sense rebre aquest acompanyament i suport, però si ho necessiten, continuem allà.
En qualsevol cas, la seva voluntat també és important, no? Per molt l'ajuda que rebin, si una persona, no sé, psicològicament o pel que sigui, doncs li costa, doncs també serà difícil, no? Que es pugui, diríem que pugui aconseguir, doncs, tirar endavant.
Exacte, depèn molt de la situació personal de cada dona, perquè sobretot segons en el lloc de treball poden influir molt, sobretot a nivell psicològic, poden aparèixer atacs d'ansietat, estat d'alerta constant, i si ja elles tenen, per exemple, estrès posttraumàtic, no? Doncs tot es fa molt més difícil. Llavors, si un cop acabat el programa continuen sentint-se que necessiten aquest acompanyament, doncs se'ls ofereix.
I pot ser que hi hagin, que no s'acabin d'integrar, és a dir, que pels motius que siguin, no entraré a valorar-los, però és a dir, troben aquesta feina i tal, però no acaben d'integrar-se a aquesta nova situació, o no? O normalment, després de, clar, de petit o el que han patit, si aquesta nova situació, clar, per elles és una alliberació, o hi ha gent que té dificultats per acabar-se d'acomodar?
Hi ha gent que té dificultats. O sigui, m'agradaria poder-te dir que totes ho aconsegueixen i que al final és com tot no, molt positiu, però és veritat que m'he trobat amb casos en el que, bueno, pel que sigui, l'agressor, per exemple, torna a la vida de la dona. Aquí entra molts problemes, tornem com en aquest suport més a nivell psicològic, o fins i tot dones que tenen una ordre de protecció fins a un any i que estan com emparades per la llei, no? Tenen aquesta seguretat d'anar tranquil·les, però quan un cop s'acaba aquesta ordre de protecció és com tornar al punt d'inici.
Uh-huh.
Llavors, moltes vegades això fa que necessitin un suport psicològic més llarg per superar les conseqüències de la violència i que afecti en el lloc de treball.
I Laura, amb la teva experiència en aquest camp de la violència de gènere, no sé si estem avançant, perquè parlem fa molts anys que és un tema que s'intenta doncs incidir, s'intenta conscienciar, però no sé si estem millorant, si estem igual, si anem enrere, com des del teu punt de vista, com ho veus?
Bueno, jo trobo que com a societat ens queda molt encara. Hem de fer moltes passes, sobretot sensibilitzar molt, conscienciar, ja fins i tot a més d'infants, adolescents, joves, o sigui, penso que tot el tema de la violència de gènere ha d'arribar a tot arreu per poder contestar la pregunta de què és la violència, perquè molta gent encara no sap identificar un signe de violència. És com que molts tipus de violència, no? Però la física o la sexual és de la que tothom potser més s'adona, no? Perquè ho vale una empenta, una bufetada, uh-huh, qualsevol cosa, una agressió sexual, però tot el que és la violència psicològica, la violència econòmica, tot això també és violència. Uh-huh. Llavors és com poder ensenyar a la societat a identificar què és, i a partir d'aquí crec que ja tindrem molta feina feta.
Potser és aquest el problema, no? Que a vegades quan parlem de violència de gènere ens quedem amb això, el que deies tu, l'agressió o el que sigui, sinó que hi ha altres tipus de violència de gènere que potser encara ens falta que la gent es conscienciï una mica més, no?
Correcte.
Uh-huh. I no sé si Laura, si hi ha altres programes similars a Mutua Terrassa que estiguin adreçats a altres col·lectius, alguns programes similars com aquest que esteu fent.
Sí, a Mutua Terrassa està el programa de treball assistencial de Mutua, que és el que es porta en la línia dona víctimes de violència de gènere, uh-huh, però paral·lelament a la Fundació Vallparadís, que també forma part del grup Mutua Terrassa, està el mateix programa orientat a línia trans, i si tot va bé, s'ampliarà per a persones migrades.
Doncs Laura Adam, educadora social especialitzada en violència de gènere de la Direcció Corporativa de Recursos Humans de Mutua Terrassa, moltes gràcies per atendre avui el Connectats i explicar-nos en què consisteix aquest programa, treball i formació de la línia dona, i tot el que es fa per poder recuperar aquestes persones que passen per aquesta autèntica xacra que és la violència de gènere. Moltes gràcies, Laura.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Al curs escolar volem posar el focus en un tema molt present a les aules, a les famílies i també al carrer: l'ús de les noves tecnologies per part dels joves. El seu mal ús pot derivar en conductes d'assetjament escolar o en delictes com la revelació de secrets. Per això és fonamental que pares, mares i alumnes tinguin informació i eines per fer-ne un bon ús. Parlarem de ciberassetjament, del grooming, del sexting i de la importància de preservar la privacitat a les xarxes socials, i per fer-ho tot plegat ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem per saber quines eines i serveis oferiu des dels Mossos d'Esquadra per alertar la gent jove sobre els riscos que té l'ús de les noves tecnologies.
Doncs bàsicament la forma que tenim d'oferir informació sobre aquest tema és, com sempre, a través de les nostres pròpies xarxes socials, com Instagram, Facebook, d'acord, que els joves també ho solen mirar, fent petites píndoles informatives sobre el que, temes que has comentat, el sexting, ciberassetjament, però sobretot, i és el que resulta més efectiu, són les nostres visites i xerrades
als
centres educatius.
En aquestes xerrades als alumnes, quins són els principals riscos que detecteu en l'ús d'aquestes noves tecnologies?
Bàsicament, els problemes que detectem any rere any, tot i que no ens cansem d'informar, advertir, és un mal ús, principalment un mal ús de les xarxes socials, i també molts joves poden cometre, com has dit al principi, fins i tot algun delicte perquè per desconeixement.
Clar, però de quina manera poden acabar convertint-se, ara com deies tu, bé, sense voler-ho, en víctimes però també en agressors?
Pel desconeixement, nosaltres per això oferim aquestes xerrades. Els hi expliquem tots els riscos i perills que hi ha a les xarxes. Per exemple, nosaltres els expliquem que bàsicament sempre hi ha un grup en un centre o diversos centres que fan un mal ús de les xarxes, com comentava. Quin mal ús? A què em refereixo? Doncs difusió d'imatges que no toquen. Parlem d'imatges de caire pornogràfic. Creen un grup de WhatsApp i algú comença a distribuir, algú, no sabem qui, després això ja ho investiga la nostra unitat especialitzada, d'acord, de ciberdelictes, no sabem qui, comença a distribuir imatges de caire pornogràfic i comença a afegir nens i nenes en aquest grup, els afegeix. Aleshores els menors ens diuen, és que a mi m'han agregat aquest grup, jo no m'he agregat, de cop i volta em vaig veure dintre d'aquest grup de WhatsApp sense haver-ho demanat. I ells mateixos ho expliquen, i algun nen, alguna nena que ho acaba explicant.
Algun altre delicte? Aquest és segurament dels més habituals, diríem, la més comuna.
Un altre delicte que també poden cometre sense saber que és delicte i que és molt típic és el que comentaves també al principi, que té el delicte en si és el descobriment i revelació de secrets. No ve a ser res més que difondre una imatge de caire íntim, imatge, foto, vídeo de caire íntim, sense el consentiment de l'altra persona. Això com pot passar? Doncs lo típic. Estan canviant-se els vestuaris. Ai, mira, per fer la gràcia, li fem una foto... Mira, el Pep, que s'està canviant, està d'esquenes i no es veu, i estan calçotets. Foto. I ho enviem a tots els nostres companys, companyes de classe, per fer un riure's. I s'ho fan com un joc, però sense saber que això és un delicte. Això és un delicte de revelació i descobriment de secrets. I nosaltres els anem a la classe i els hi expliquem què és un delicte i quines conseqüències comporta.
Podem explicar breument què és el ciberbullying i com es diferencia de l'assetjament escolar tradicional?
Sí, el ciberbullying no ve a ser res més que el reflexe de l'assetjament escolar de tota la vida que hem conegut a dintre de l'aula, però dins l'àmbit d'internet i xarxes socials. O sigui, es reprodueixen les mateixes conductes d'assetjadores que pots fer cara a cara, però fent ús de les xarxes socials. Clar, magnifica encara molt més l'assetjament, perquè la víctima no està tranquil·la mai, mai. I clar, són 24 hores d'angoixa i no troba cap tipus d'escapatòria.
Una altra paraula que sentim sovint als mitjans és grooming. Què vol dir i com poden les famílies detectar possibles casos?
El grooming és el que tothom coneix, perquè ara tothom posa noms en anglès. No ve a ser res més que els pederastes. El grooming és una persona adulta que sent atracció per menors d'edat i els intenta atreure cap a ell. Els groomers actuen ara a internet, xarxes socials, perfils oberts. Nosaltres els hi recordem, poseu el vostre perfil de forma privada als xats dels videojocs online. Nosaltres donem tota aquesta informació als menors quan anem a les escoles, perquè ho sàpiguen, que existeix, que no és habitual, però que existeixen, que s'hi poden trobar. I quina és la forma de detectar-los? Que si algú interactua amb ells. A mi també m'agrada el futbol, com a tu. Ostres, i on vas a jugar? On vas a entrenar? Els intentarà ja treure informació. I el nostre missatge és clar. Si no coneixes el nen o la nena que diu que és un nen o una nena, no ho sabem, tu no el coneixes. Si no el coneixes en persona, no li donis informació. Els pares com ho poden detectar? Nosaltres difícil, fem també xerrades, fem xerrades també a les famílies, sí? Que ens ho demanen, sí. Fem xerrades informatives, perquè hi ha moltes famílies que es preocupen. Clar, com puc evitar que el meu fill i la meva filla faci coses o parli amb gent que no ha de parlar? Doncs nosaltres els hi fem una xerrada també de seguretat i els hi recomanem que facin servir les APPs de control parental. Això els hi dona certa tranquil·litat per supervisar quantes hores passa el seu fill, la seva filla, a les xarxes. Poden limitar l'horari. Poden posar, també, fins i tot, poden indicar que no puguin accedir a certes pàgines, certes APPs, sense la seva autorització. I evidentment, si ells veuen que el seu fill, la seva filla, està tancat a l'habitació molta estona, doncs intentar, segons l'edat que tingui el teu fill, si ja és un adolescent o adolescència, ja sabem que pot provocar molta reticència, però fer-los entendre que s'han de preocupar per ells, que volen saber amb qui estan parlant, si el coneixen. I si no coneixes la persona, dir, doncs tanca i no parlis amb aquesta persona. Però és per la teva seguretat. Fer-los entendre que és per la seva seguretat, no perquè els vulguis controlar la seva vida.
I encara més conceptes, el sexting, que malauradament alguns joves no són conscients de les conseqüències que pot tenir. Per a qui no ho sàpiga, explica'ns, a veure quins riscos té, riscos legals i personals també, evidentment.
Vale. El sexting és l'enviament d'imatges íntimes a una altra persona. Val? En principi això no és delicte, amb la qual cosa, això vull dir, tothom pot fer-ho perquè qualsevol persona és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos, de forma voluntària. Entre persones adultes això és obvi, que no és delicte, i tu li envies la teva imatge íntima, la foto, un vídeo, a la teva parella, una amiga, qui vulguis. Val? El problema és quan són menors. Nosaltres ja els expliquem que encara que no sigui delicte, això no ho han de fer, perquè no tenen la maduresa per fer aquest tipus d'accions. El sexting, que en principi és voluntari, que és l'enviament d'una foto i vídeo íntim, pot comportar un risc, que és que tu perds aquest control, el control de la teva foto privada, perds el control, li dones a una altra persona, i a partir d'aquí pot ser víctima.
Clar. I aquesta pèrdua de control és per tots, vull dir, els petits perquè corren el risc que sent menors, però en el cas dels adults també. I sent adults de vegades també es perd una mica la consciència, no? Vull dir que
ens trobem situacions, sí, també en adults.
Sí. Sobre el tema de la protecció que deies abans, Anna, que és molt important, tenen clar els nens i les nenes com protegir-se quan estan utilitzant aquestes tecnologies?
Tenen força clar el tema de la privacitat, de tenir el perfil privat. Això sí que és cert.
Sí?
Sí. La majoria sí que ho tenen clar. Però altres temes, per exemple, se senten molt sorpresos quan toquem el tema del grooming, dels pederastes. Això sí que els sorprèn, que pugui, no, com que no són conscients de que l'anonimat que ofereix internet pugui amagar, o sigui, els hi permet a la gent, als pederastes, amagar-se darrere d'aquest anonimat, de crear-se un perfil fals i fer-se passar per nens i nenes com ells. Fins aquí no arriben. Per això és important que els pares, també les famílies, ho tinguin present. Que, clar, que els seus fills no deixen de ser persones vulnerables perquè no tenen la maduresa mental que puguem tenir nosaltres, els adults. I són innocents i no arriben a veure aquest perill. Nosaltres sí, anem a les escoles cada cop més i transmetem i fem arribar aquest missatge. Però és important que les famílies sàpiguen que els seus fills necessiten sempre un acompanyament, igual que els acompanyaven quan tenien 3 o 4 anys, 5 anys pel carrer, i els ensenyaven ben clar que no podien creuar el carrer sense estar ells al costat i que els agafin de la mà. Doncs quan comencen amb internet, els pares i les mares han d'estar al costat, acompanyar-los. Això no vol dir estar a sobre i controlar-los, sinó generar també una confiança dins de la família perquè els nens i les nenes, si tenen un problema, puguin anar a ells a demanar ajuda. És superimportant.
Que se sentin acompanyats.
Sí.
Uh-huh. Una última qüestió, Anna. Ens trobem amb la situació d'uns pares que detecten que el fill, la filla, estan patint assetjament assetjament o qualsevol d'aquestes situacions que hem comentat. Com han d'actuar? Què han de fer?
Primer de tot és parlar amb el centre educatiu. Ho han de comentar al centre educatiu, que han detectat que hi ha molts signes de les víctimes d'assetjament escolar. El primer signe és que manifesten que no volen anar a l'escola. Per ells és un infern anar a l'escola cada dia. Ells, el primer que diran és que no vull anar a l'escola. Quan un fill o una filla et manifesta no vull anar a l'escola, hem de començar a gratar per què no vol anar a l'escola. No t'agrada estudiar, no t'agrada aprendre, hi ha alguna cosa que et fa sentir malament? Començar a gratar i estar a sobre, perquè no vol anar a l'escola. Quan sí, ja sabem del cert que si pateix assetjament o pot patir assetjament, perquè a vegades és el sentiment que té el menor, però una cosa és s'ha de saber diferenciar el sentiment o un assetjament real. Després és quan s'ha de desgranar.
De valora.
Però el sentiment ja és important. Em sento assetjat. Doncs parlem amb l'escola. L'escola treballarà el tema. Segurament, si detecten que hi ha un assetjament real, l'escola també contactarà amb nosaltres, d'acord? Treballarem de forma conjunta. Un altre tema és... Podria parlar una hora seguida del tema de l'assetjament escolar, perquè deriva en problemes psicològics... La família haurien de portar el seu fill i la seva filla també a fer una visita mèdica. Pot patir angoixa, ansietat. Clar, és detectar l'assetjament vol dir que hem detectat la punta de l'iceberg. I per sota és que hi ha molts problemes que s'han de tractar des de la vessant pedagògica, la vessant psicològica, evidentment la vessant policial, si evidentment hi ha un cas d'assetjament real i greu. I entre tots, doncs s'ha de treballar. Però posar-se en contacte la família amb l'escola i l'escola li donarà la primera orientació. Nosaltres, com a policia, intervindrem en casos d'assetjament real i greu. Nosaltres intervenim també i en aquest moment és quan la família pot venir a comissaria i denunciar l'assetjament.
Bé, doncs no ens queda més temps. Clar que podríem estar parlant amb l'Anna Massa, gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat, però se'ns ha acabat el temps, però això no treu que un altre dia podem continuar parlant del tema. Anna, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar un cop més amb nosaltres.
Que vagi molt bé. La granja de la Ricarda, situada al Prat de Llobregat, és un edifici amb una història singular pels usos i les dues localitzacions que ha tingut. Tot comença el 1901, quan el fabricant tèxtil Manuel Bertran i Salses va comprar la finca al seu amic Pere Arús i Cuixart, el qual reservava la finca desamortitzada per caçar. Així s'explica el llibre de la lacunària a la ciutat del Prat, del pretenc Pau Rodríguez. Avui volem parlar precisament de la història d'aquest edifici i per això marxem fins al Prat. Pau, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb ell als estudis del Prat Ràdio es troba el nostre company Víctor Asensio. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé, doncs avui parlem d'aquesta joia que teniu al Prat de Llobregat. Pau, explica'ns una mica de quan data la finca de la Ricarda.
Doncs mira, la finca té la singularitat de que ha passat per diverses mans. Inicialment estava en el que coneixem com mans mortes, és a dir, en propietats de l'església, que no li donava bona rentabilitat. I a mesura que es van desamortitzant les terres al Prat, hi ha un burgès, que com bé has dit, en Pere Arús, que la compra i la destina a la casa. però un amic seu, el, com has dit, el fabricant tèxtil Bertran, en Manuel Bertran, li compra la finca veient una possibilitat de negoci en aquelles terres, perquè com la família Bertran es dedicava a altres activitats com era el cotó o el sucre. I en aquest sentit decideix invertir aquella finca tant per estiueig, per la seva família, com per invertir-hi en agricultura. És a dir, el Prat estava patint una revolució agrícola de la mà d'antics terratinents com era Jaume Casanovas o Ferran Puig. I ens situem en això, en una finca que ha passat per diferents usos i que a partir del segle XIX comença a veure's un nínxol pel capitalisme agrari.
Però el 1901, quan Manuel Bertran li va comprar a Pere Arús, per quins usos ho feia?
Sí, ell plantejava la idea, primerament, la proximitat amb Barcelona, el fet de poder exportar tota la fruita i la verdura que el Prat ja començava a ser predominant amb aquesta revolució agrícola que hem comentat, i en aquest sentit ell destina la idea de bastir una granja agrícola. És a dir, ja havia hagut intents i consolidats al Prat, com era la colònia Casanovas o les finques d'en Ferran Puig, i en aquest sentit el que planteja el Manuel Bertran és fer com Jaume Casanovas, una granja destinada a la ramaderia, tant per exportar el producte més agrícola, cereal, fruites, verdures, com per exportar llet, un recurs essencial a la Barcelona d'aleshores. I és quan crea aquesta gran finca a través d'un sistema d'autoabastiment i amb el concepte de modernitat molt en voga en aquella època, que es basava en donar una idea econòmica de modernitat, de capitalisme i de luxe, perquè la llet d'aquella finca va ser de luxe.
Pau, per situar també una miqueta a l'audiència, parlem de la famosa Ricarda, que aquests darrers anys ha estat molt en els mitjans de comunicació, especialment cada vegada que sortia doncs, alguna notícia, o que surt, perquè encara és vigent, doncs, algun anunci sobre l'ampliació de l'aeroport. I comentaves, no?, aquests usos que podia tenir, però clar, si la coneixeu, la Ricarda, si l'heu vist en fotografies, l'heu vist en vídeos, per exemple, sabeu que hi ha doncs, aquests estanys, no?, l'estany de la Ricarda, de fet, concretament, que dona nom també a la finca. També té tota aquesta zona boscosa, però també era molt més gran del que avui és aquesta finca. Com es feia per mantenir tot allò? Ja ho feia només una sola persona? Imagino que hi hauria doncs, molta gent al càrrec per poder mantenir una finca així tan grossa.
Sí, totalment. Jo diria que del Delta Llobregat aquest espai és dels espais més verges a nivell natural del Delta. És a dir, és un estany medieval, d'origen medieval, que li dota això d'un caràcter bucòlic i que encara avui està en boga i que la gent ho considera part del Prat, és a dir, un sentiment d'identitat molt proper. I en aquest sentit era una finca molt més gran del que és ara, en el sentit de que l'aeroport va creixent a mesura que es va consolidant i genera que, per exemple, la finca dels Casanovas queda engolida pràcticament per tot l'aeroport, i en el cas de la família Bertran passa el mateix. Però què passava? En el moment que no hi havia aquest aeroport, aquesta finca es consolida amb diferents ítems que són interessants mencionar, com poden ser la granja Ricarda, diguem-ne, que era el nucli econòmic. Tenim la torre de la Ricarda, que està tocada a l'estany de la Ricarda, que era, diguem-ne, l'estiueig de la família, que també es deia Calvallejo, perquè el masover es deia així. Tenim la telegrafia Marconi, que va ser revolucionària quant a comunicacions i que Guillermo Marconi va decidir el Prat com un punt de connexió de tota Espanya. I trobem diferents punts que van connectant aquesta finca, i tenim una família molt important, que és la família administradora, que eren els Torrero, és a dir, Pau Vilà Espinós era un masover d'aquí del Prat, que li destinen aquesta gestió de la Ricarda, i amb bon criteri, i òbviament amb mà d'obra i capital que es va invertir, van revolucionar completament l'agricultura. Aquesta finca, per exemple, tenia un carrilet d'un ferrocarril, que el que feia, clar, la terra pretenca és difícil de conrear la nova planta, és a dir, s'ha de roturar, s'ha de fer una preparació prèvia, i el que feien, com va fer Jaume Casanovas dècades abans, és agafar sorra de la platja, portar-la fins a l'interior, descarregar-la, barrejar-la amb fems i terra, i estanyar-la, és a dir, tirar-hi aigua per sobre, per així tenir una salinitat lo suficientment bona com per poder conrear.
Que a més era una forma molt, molt habitual de conrear aquí al Prat, l'estanyament, no? El deixar que s'inundés en els camps, i per això també hi havia arròs.
Exacte, sí, sí, el que busca molts cultius d'aquí del Prat, és a dir, per exemple, a Gavà igual, l'espàrrec, però aquí la carxofa o el meló busquen molt la sal, però clar, no tanta sal, i en aquest sentit cal adobar-hi aigua dolça perquè baixi una mica.
Uh-huh. Et preguntava això també de la mida i de la... diguéssim, de quin context natural té aquesta finca, perquè em sobta, no?, que es decideixi començar a invertir per convertir-ho en un espai econòmic, tenint en compte que el Prat ja era una ciutat lleugerament industrial, que estava molt a prop de Barcelona, que estava a prop de l'Hospitalet, Sant Boi, etc., que són ciutats industrials. Clar, per què decideix Manuel Bertran invertir en una finca, doncs, eminentment natural, per convertir-la en una cosa més industrial, o en aquest cas agrícola, però amb una visió industrial de l'agricultura?
Sí, sí, hem de basar-nos en la família. És a dir, la família Bertran és una família burgesa, de l'alta burgesia catalana, que té la idea de negoci molt incrustada en el seu fer. És a dir, les 24 hores estaven pensant en aquest sentit. I, com dèiem, ja tenien mig Baix Llobregat, diguem, no controlat, però és a dir, invertit, i a nivell polític igual. El Prat no va ser una excepció. Trobem Jaume Casanovas com a cacic predominant del Prat, però en el moment que arriba aquesta família, que eren de la Lliga Regionalista, és a dir, eren catalanistes, i plantejaven aquesta idea de modernitat, de reformar Espanya en base a aquest capitalisme agrari i industrial i una política més oberta i més democràtica, hi ha aquest duel en el Prat, Casanovas-Bertran, i no només inverteixen en economia, és a dir, col·locant homes de confiança com pot ser en Josep Monés, que va ser el primer alcalde anticaciquista del Prat. És a dir, que és una família molt, molt interessant d'estudiar i que, per desgràcia, encara no s'ha fet del tot.
Quan parlem de la granja de la Ricarda, porta el nom perquè la granja estava a la Ricarda, tot i que avui en dia qui conegui Prat, la granja de la Ricarda no és a la finca de la Ricarda, això en podem parlar després, però en tot cas... Podem parlar de que va ser una de les primeres macrogranges? És a dir, es concebia amb aquesta idea més industrial de l'agricultura i de la ramaderia?
Sí, sí, sí. Realment és el que hem dit abans. Ja hi havia hagut un precedent, que era Jaume Casanovas, que té aquesta visió d'exportar tot el bestiar i la llet cap a Barcelona. Però Manuel Bertran i Eusebi Bertran, el seu fill, sobretot, decideixen també fer-ho, i sobretot basant-se en coses curioses que avui ens semblarien una mica antiquades, com era la no pasteurització de la llet, quan la pasteurització estava començant a realitzar-se i era una mica la
gran novetat, no? Que tothom volia apuntar-s'hi, no?
Sí, però en canvi ells no, van decidir mantenir la llet a 17 graus i en aquest sentit van triomfar perquè ho consideraven un element de luxe, i tant la família com l'Institut Català de Sant Isidre ho exportaven al món com la marca ideal de les coses ben fetes en aquest sentit. I és, sí, una mica la idea capitalista de la ramaderia i l'agricultura: exportar, 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 i vestir-hi un lloc ideal de feina. És a dir, la granja Ricarda, per qui no l'hagi vist, és una granja modernista i noucentista que dona goig veure-la. És a dir, van participar gent com bé dèiem abans, en Josep Monés, que a part d'alcalde col·locat, va guanyar unes eleccions en lluita contra el caciquisme.
Impulsat
per la família Bertran i el Partit Nou, és a dir, el Partit Catalanista del Prat. Era constructor. A part, tenim en Joan Guardiola, que hi ha algú que l'ha descrit com l'Eiffel català, és a dir, un dissenyador en tota regla, i és a dir, és una granja que a nivell arquitectònic també l'hem de posar en valor.
Però és així modernista, amb totes aquestes... té les rajoles, no? Que són molt vistoses també, no molt boniques. Era així quan funcionava, o això és un element que s'ha fet a posterioritat per fer-la bonica?
Era així, i òbviament s'ha fet bonica a posteriori, òbviament quan hi havia vaques i palla no seria tan luxosa, però sí, la idea de modernitat. Hi ha revistes internacionals de l'època que parlen de la granja, en Bertran feia visites a tot hora, és a dir, era un nucli de diguem-ne, el que seria avui una fira comercial, doncs la granja Ricarda tenia un lloc a Catalunya.
I fins quan és la finca de la Ricarda la propietat dels Bertran?
Sí, hi ha un petit lapse, que és la Guerra Civil, òbviament, que és col·lectivitzada, però els encarregats són els mateixos. És a dir, hem de dir que en Pau Vilà Espinosa, el torrero, el van assassinar perquè era, diguem-ne, la figura més visible de la gestió de la figura del patró, però el Parés, que era, diguem-ne, el segon encarregat, va gestionar la finca, i va ser col·lectivitzat tant per la UGT com la CNT. I sí, va funcionar com la resta de finques del Prat, va tornar a mans de la família Bertran, que es va alinear al règim franquista, i a posteriori, fins als anys 70, va seguir aguantant més o menys, però clar, l'impuls de l'aeroport va fer que s'enderroqués aquesta granja.
Però la finca continuava en mans dels Bertrans?
Sí. Sí,
i avui
sí.
en dia?
I avui.
De fet, són els actuals propietaris de la Casa Gomis, que ara serà de l'Estat, no? Sí. S'encarregarà l'Estat, però la famosa Casa Gomis també d'aquesta arquitectura també molt, molt destacada, no? Amb aquests vidres, amb, aquestes, amb aquests sostres corbs, doncs té també aquesta idea modernista. No?
La finca va quedar tallada quan es va ampliar l'aeroport i, per exemple, el que no es va enderrocar i es va restaurar és la telegrafia Marconi, que estava gairebé al costat, i avui està dins de les pistes de l'aeroport.
Sí, de fet és curiós, si voleu veure l'edifici de la telegrafia, el podeu albirar, tampoc veure massa, si aneu al cementiri nou de del Prat, que ja des d'allà, doncs amb, amb una cantonadeta podeu arribar a veure l'edifici de telegrafia, que no és visitable normalment a l'aeroport, és un espai tancat, però que es manté, això sí. De fet, teniu, per cert, aprofito per fer una miqueta de promo, al Prat Televisió un reportatge sobre aquest edifici que hi vam poder accedir fa un parell o tres d'anys i que està de bé que el veieu. En tot cas, el 1992 dèiem, no?, que Aena ocupa aquest espai. Què passa amb la granja de la Ricarda quan se'l derroca?
Una de les compensacions d'aquesta ampliació i d'altres actitud del Pla Delta és restaurar cert patrimoni que havia quedat perjudicat per aquestes accions. I en aquest sentit, se'ls ocorre no moure, perquè ja havia, estava en un procés d'enderrocament, però reconstruir de la manera més fidedigna possible aquesta granja. I ho fan al camí de Calcilet, que queda tocada al barri de la Barceloneta del Prat. I és curiós, perquè realment, si no t'ho pares a pensar o no t'ho diuen, penses que aquella granja, aquell edifici, porta ja tota la vida. I realment és una reconstrucció una mica canviada, òbviament, però que a dia d'avui dona goig veure-la.
Però aquesta reconstrucció la fa la pròpia Aena, diguéssim, o és...
Sí, és una compensació que paga Aena i el 2010, bueno, no ho sé ben bé,
sí, 2010
és cedida a l'Ajuntament del Prat per fer usos que encara estan per definir.
Doncs precisament dels usos et volia preguntar, perquè aquesta granja, aquesta joia que avui estem aquí desgranant en aquest espai de patrimoni, el 2010 queda cedida a l'Ajuntament. El pla d'usos de la Vaqueria ha anat canviant al llarg del temps, però avui dia la granja de la Ricarda a què es destina?
Es dedica molt a activitats extraordinàries, és a dir, per exemple, aquest mes de aquesta tardor tenim l'Aplec de la Tartana, que organitza Amics del Prat, i és l'acte més proper que se celebrarà a la granja. Durant Festa Major es va fer el Prat Nocturn, una ruta històrica molt, molt xula, i per novembre, finals de novembre, principis de desembre, es fa la Fira Avícola, és a dir, hi ha una mena de tornar enrere en quant a tradicions i usos antics d'aquella granja. Sí que és cert que durant la resta de l'any està tancada i és una llàstima, però en la mesura que es pugui i es pot, es fan activitats.
Per tant, la poden continuar gaudint els pretencs i les pretenques, oi que sí?
Sí.
Molt bé, doncs ha estat un passeig interessant per la història de la granja de la Ricarda, que la trobareu al Prat de Llobregat. Ho hem fet de la mà del Pau Rodríguez, historiador de la ciutat, i també del nostre company Víctor Asensio. Els dos, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies. Bona tarda, Carme, i et convido novament, com cada any, i sé que alguna vegada ho fas,
que passi per
venir aquí, passi per la granja de la Ricarda, 28, 29 i 30 de novembre, que tenim la Fira Avícola.
Perfecte, gràcies, recullo la invitació. Adéu-siau.
Vagi molt bé, bona tarda.
Adéu-siau.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu, a Cugat.cat.
musical. Escucha porque creo que diría yo que no fue entre mis sueños. Reconocí tu aroma y tu mirada entre 10,000, tan fresca, tan azul. Diferente y no consigo recordar.
Solo dudas.
Y hasta aquí, maldita amnesia que me envuelve. Veo que es verdad que intentaste hacer que mi vida cambiara. Desde luego fue inútil, es más, mi vida no cambió. Perfectamente desordenada, más que nunca y no. Que me he convertido, no dejo de pensar que un día estuve cerca de tus manos mágicas, jóvenes. Sí, pueda superar.
La música més propera al 91.5 FM.
The car, I saw you through the glass, smiling with your patronizing gestures. I thought it was normal, but then your lips kissed him, and my whole world collapsed. Oh, you probably never had this feeling in the glass, like shaking. It was the first time, and it's gonna be the last. Bad girls are fine. Heaven and bad girls goes everywhere else with everyone. Bad girls are found wherever they are. Good girls go to
to heaven and bad girls goes everywhere else with everyone. Tears and threw it in the air. You grabbed my chest, cut it with a knife. Open it, empty it like a bin of trash. Took my heart, rip it with your nails, bite it with your teeth and threw it in the air.
La música local a Cugat.cat.
La luz del sol y el agua del mar forman la combinación del color de tus ojos. Yo a los aviones, piedras le solía tirar, menuda barbaridad. Sin ti yo me volví loco, ya no puedo más. Desde que tú te marchaste, no he vuelto a peinar, no me he vuelto a arreglar. Prefiero recordarte mientras me despeina el aire.
Combinación.